sempre amb la sintonia de Carla, aquesta músic de Vic, i que vaja, que ja ha tret nou disco i que a nosaltres ens va cedir la sintonia perquè la Irene Solà, pues, és la seva bonica veu a sobre d'ella.
I tant que sí, moltes gràcies, Carla.
Doncs avui em vols parlar d'artistes que escriuen, que fan servir textos, paraules, poemes, novel·les, manifestos, vaja, paperam, per explicar les seves històries.
Paperam i llapis i paraules, exacte.
Molt bé. I la cosa econòmica i més antiga del món, però que encara funciona, no?
Total, sí.
I comencem per una dona que es diu Penny Goring. És la Penny Goring?
La Penny Goring és nascuda a New Cross, a Londres, al començament dels anys 60, i de fet encara hi viu. I és una artista i poeta que fa escultures, dibuixos, poemes, pintures, cançons i fins i tot vídeos.
Fa de tot.
Fa de tot, però jo avui em centraré en els seus poemes, que molt sovint recita tot cantant. I no t'imaginis que canta bé.
No, no.
O que canta amb intenció de cantar bé. No, no, els seus poemes van d'una altra cosa, d'una espècie d'irreverència, d'ironia, de punxada i de puncarrisme de la vergonya aliena.
O sigui, és una senyora de quina edat? De quina edat té, més o menys, perquè jo em faci la idea? 60 anys.
Jo crec que ara en deu tenir pels vols d'uns 60.
Sí, sí. No canta bé, però ella, quan s'hi posa, recita poemes i canta i el que convingui.
Exactament. Jo la vaig veure una vegada en directe a Londres i la majoria de gent que recitava aquella nit era gent jove, eren rapers, tothom era d'allò més guai, més punter, més punky, i de cop i volta apareix una senyora d'uns 60 anys i puja a l'escenari, uh-huh. I era la Penny Goring, i jo i la majoria dels que érem allà poques vegades hem al·lucinat tant, perquè era fantàstic, era magnètica, no tenia ni vergonya, ni por, ni nervis, i venia de tornada de tot.
Doncs escolta, ara penjarem al Twitter una foto de la Penny Goring perquè tothom pugui gaudir-la i pugui veure la contundència d'aquesta senyora.
I tant que sí, perquè és una senyora que viu estretament lligada a la seva obra, que té la casa plena de dibuixos i d'escultures de roba que ella mateixa va cosint, una mica com la Louise Bourgeois. I els temes dels que ella parla són la mort, el dolor, la ràbia, les addiccions, la menopausa, la por, la pèrdua de la llibertat o la violència. I explica ella que no ha tingut una vida fàcil, que la seva carrera ha estat marcada per llargs períodes d'invisibilitat en els que la consumien doncs, altres prioritats, com ara sobreviure econòmicament o recuperar-se d'una relació abusiva o criar la seva filla després que el pare de la nena es morís poc després del naixement d'aquesta.
Déu-n'hi-do.
Sí, que Déu-n'hi-do. Però també diu que seria incorrecte explicar que durant aquest temps no feia art la Penny Goring, perquè sí que en feia, però el feia des dels marges i amb material que podia trobar dins de casa, com ara papir.
És una dona espectacular, eh? Acabo de veure una fotografia i és una dona espectacular, increïble. Així amb una força, una cavallera.
Sí, una mirada.
Sí, és la PJ Harvey d'aquí 30 anys, no?
L'ideal. Doncs ara, si vols, ho podem escoltar un dels seus poemes cantats.
Anem a sentir-ho, a veure com canta i recita aquesta dona. Penis of a politician, vagina of a virgin, labia of a suicide, vagina of an artist, ha, curious coldness of a dead penis, womb of a witch. Alguna cosa estem entenent, amiga?
Alguna cosa entenem?
Ha dit vagina, penis. Ai, que ens tanca la barraca.
Doncs a mi m'agrada molt com ella explica que de jove es pensava que el verdader medi d'un artista havia de ser la pintura. I com ignorava totalment les paraules. Però de tant ignorar-les se li convertien en malsons. I llavors es llevava la nit angoixadíssima fins que una nit en comptes de tornar-se a posar a dormir i tenir més malsons es va posar a escriure.
I va descobrir que la poesia o les paraules podien ser la seva manera de dir coses, no?
Sí, exacte, i ella diu això, que les paraules, o que la poesia, més ben dit, ignoren, subverteixen el fet que les paraules estan dissenyades per construir parets estrictes. I en comptes de fer parets, la poesia fa servir les paraules per construir espais de llibertat. I les fa servir de maneres que no esperem o que no s'esperen ni les mateixes paraules. I la poesia s'esdevé a pesar de les paraules i no gràcies a les paraules.
Això és trampa, eh? Penny Goring.
Amiga Penny.
Penny Goring, aquesta dona artista que hem descobert avui amb la Irene Solà. Però hi ha més dones, perquè quan ve ella, totes són dones. El que passa al contrari de les enciclopèdies, m'explico? Tu que vienes a rondar.
Mil caballos desbocados corren con el morro en llamas, el fuego baila y tú cantas, lamen lunas.
De quin parles ara?
Parlo de la Zoe Leonard i d'un dels manifestos més importants de la història contemporània de l'art. Lisa Leonard és una artista també dels anys 60, nascuda a Nova York, que va deixar d'estudiar quan tenia 16 anys, va dir prou, s'ha acabat, i es va posar a fer fotografies. I a mi les seves fotografies m'agraden molt, la majoria són molt conceptuals i menys polítiques que el manifest que et vull llegir avui, perquè el seu manifest el va escriure el 1992. És un manifest molt rellevant, que s'havia de publicar en una revista LGTBI en aquell moment, però la revista va tancar-se abans que es publiqués. I la Zoe Leonard doncs no va trobar altre remei que fotocopiar-lo. I el va passar a uns quants amics seus. Llavors aquests amics seus el van fotocopiar i el van passar a més amics seus. I de fotocòpia en fotocòpia, aquest manifest es va acabar fent viral a l'antiga. Abans no hi haguessin ni xarxes socials.
Ni Twitters, ni Facebook,
exacte,
ni
res. A base de fotocòpies passades de mà en mà.
Sí, que ella feia fotos, però a tu t'agrada molt el text d'aquesta dona.
Sí, exacte.
I era un text que, amb el que s'inventava, qui podria ser el proper president dels Estats Units.
Exactament, va escriure aquest text el 92, però abans i després de les últimes eleccions americanes es va tornar a fer viral i se'n van fer molt els gegants, impressions dels diners de les quals anaven destinades a organitzacions que treballen per curar malalts del VIH, del SIDA, perquè és un manifest que encara avui en dia ressona i encara avui en dia ens afecta. I si vols, vols que te'l llegeixi?
Vull que me'l llegeixis. Has vingut aquí per això. Vinga. Quim García, no mires amb aquesta cara de tècnic reprovador. Vinga, doncs,
el manifest de la Zoe Leonard diu: vull una bullera per presidenta, vull una persona amb sida per presidenta i vull un marica de vicepresident i vull algú sense assegurança mèdica i algú que hagi crescut en un lloc on la terra estava tan contaminada de residus tòxics que no ha pogut fer res més que agafar leucèmia. Vull una presidenta que hagi avortat amb 16 anys i vull una candidata que no sigui el mal menor. Vull un president que hagi perdut el seu últim amant per culpa de la sida, que segueixi veient cada vegada que s'estira a descansar com el va sostenir en braços mentre es moria. Vull un president que no tingui aire condicionat, una presidenta que hagi fet cua en un hospital, a l'oficina del tràfic, als serveis socials, que hagi estat al paro, a qui hagin desnonat i a qui hagin assetjat sexualment i a qui hagin apallissat per marica, bullera, trans i a qui hagin deportat. Vull algú que hagi passat nits entre sepulcres i a qui li hagin posat una creu en flames al jardí i que hagi sobreviscut a una violació. Vull algú que hagi estat enamorat i a qui hagin ferit, que respecti el sexe, que hagi comès errors i hagi après d'ells. Vull una dona negra de presidenta. Vull un president amb la dentadura en mal estat, que hagi menjat menjar d'hospital, que es transvesteixi, que hagi pres drogues, que vagi a teràpia. Vull algú que sigui insubmís. I vull saber per què això no és possible. I vull saber exactament quan vam aprendre que un president és sempre un pallasso, sempre un putero i mai una prostituta, sempre un cap i no un obrer, sempre un mentider, sempre un lladre al que mai agafen.
Escolta, que em cau la llàgrima, eh?
Ai, ai.
Au, poseu música. We have problems that want to be solved. We have children that need to be. Sí, segona sentimental, segona sentimental.
Que bonic.
Escolta'm, parla'm d'una altra dona o...
Sí, no, molt ràpid, només t'explico que el manifest de la Leonard és una demanda real, però també una demanda metafòrica. Ella diu, esclar que vull una persona real de presidenta, algú intel·ligent, amb experiència i empatia, però la demanda va més enllà. També vull preguntar-me sobre el poder, sobre qui el té, sobre qui té la veu i qui domina l'opinió pública i els mercats, i per què alguns se'ls margina i ignora i a d'altres se'ls escolta. I com ho fem per autogovernar-nos?
Doncs mira, escoltant Catalunya Ràdio, perquè ara mateix ens esteu autogovernant, perquè segur que hi ha algú que diu... com hi van de força aquesta tarda. Coneguem una altra dona.
Ens n'anem cap a Mèxic, ara,
Mèxic,
si
el teu país, eh? Jo sé que t'agrada molt a Mèxic.
Doncs
perquè
sí.
Vas portant artistes mexicanes aquí. Estem parlant de la Verónica Gerber Bisechi, o
sí,
alguna cosa així. O...
Molt ben llegit, sí.
Molt bé. Aquesta noia va néixer l'any 81, sí, que és molt jove.
Sí, és molt jove i a més es presenta a si mateixa com un artista visual que escriu. I la Verónica té un llibre fantàstic que es diu Conjunto Vacío, que de fet és un llibre que es pot trobar a totes les llibreries, eh? I la protagonista d'aquesta novel·la és una dona que es diu Verónica, com ella, perquè de fet la novel·la la podríem considerar una novel·la d'autoficció. I la Verónica, protagonista de la novel·la, pateix un desengany amorós i per curar-se es retira, torna al búnquer, o el que ella en diu el búnquer, que és a casa de la seva mare. Però la casa no és ben bé una casa qualsevol i la seva mare no és una mare qualsevol, perquè és una dona exiliada de la dictadura argentina que quan la Verònica i el seu germà eren adolescents va desaparèixer progressivament dins de la casa, fins que van deixar de veure-la, metafòricament i literàriament, Però la sentien o s'ho imaginaven només a vegades, de nit, caminar, creuar el passadís, parlar sola... I la Verònica, brandint la poètica més absoluta en una mà i llavors una intenció gairebé científica de l'altra, reflexiona sobre el buit, sobre la soledat i sobre les relacions entre les persones i el mal que poden fer-se a petita i a gran escala. I no ho fa només amb paraules, sinó que també ho fa amb gràfics, amb dibuixos, amb diagrames de Venn, que són uns diagrames matemàtics exacte, amb escriptures il·legibles, amb fulls d'observació i amb idiomes inventats. I jo crec que la Verònica Herbert-Vicecci és una artista o una artista escriptora que hem de tenir en ment i que ens hi hem de fixar.
Doncs escolta, apunteu-vos al seu llibre Conjunto Vacío, que es pot trobar a les llibreries, que no és difícil, i que es diu Verònica Gerber, amb B alta. I quedeu-vos amb aquest nom. Canviem de cançó?
Venga, cambiando de canto.
Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte.
Ens estem posant massa tendres aquí, te recordo, Amanda. I vols seguir parlant d'aquesta dona, no? M'imagino.
No, me'n vull anar cap a la Xina, si vols.
Ara te'n vas a la Xina.
Anem cap a la Xina.
Amb l'Amanda? Anem a la Xina. A la Xina, això ja és més complicat, eh? Aquesta artista es diu Xialou Guou. Xialou Guou.
Xialou Guou. Jo tampoc sé més de quin punt.
Us ho apuntarem, eh? Ara tot això va al Twitter, us ho apuntem tot, eh? No patiu, però aquesta déu-n'hi-do, també.
Aquesta déu-n'hi-do, també. La Xialou també escriu novel·les, però ella ho fa per altres motius. Ho fa més aviat per necessitat. La seva història, que de fet ella l'escriu en forma de memòries en nom dels seus llibres, és de novel·la. Comença que ell era un bebè i que els seus pares la van donar a una parella de pagesos molt pobres que només se la van poder quedar fins que ella tenia 2 anys perquè no la podien alimentar. I llavors les peripècies continuen. Llavors se'n va anar a viure a casa dels seus avis que vivien en un poblet pesquer on va estar fins als 7 anys, però ella explica que la vida allà tampoc era fàcil i sobretot que els sentiments no existien. A mi és una cosa que em va frapar molt. Ella diu que de fet a la seva àvia l'havien venut com a una nena núvia amb 12 anys i que no estava considerada com una persona amb els seus drets, ni per el seu avi ni per ningú. I la Xialou diu que la seva àvia l'estimava molt, però que en aquella casa no va sentir mai en veu alta una paraula com estimar. O sigui que déu-n'hi-do. I ella parla de molta pobresa
econòmica. Sembla que no és tan estrany, això, per això.
Bueno, potser no, potser
no. Hi ha moltes famílies que la paraula estimar no la fan servir gaire.
S'ha de dir. Doncs ella parla de que quan ella era petita hi havia molta pobresa econòmica i molta gana, però també molta pobresa emocional i de pensament. I llavors, amb 7 anys, sí que va conèixer per primera vegada els seus pares i se'n va anar a viure amb ells, però... diu que eren esclaus de la industrialització, que es llevaven a les 6 del matí i que treballaven fins a les 12
de la nit. I que a més devia estar com amb uns desconeguts, no? Perquè no havia estat mai criada per la seva família.
I ella llavors diu que l'art va ser per ella una via d'escapament, un lloc on canalitzar la ràbia i on desenvolupar el pensament. I va aconseguir mudar-se a Beijing i es va posar a fer cinema. Però fer cinema també li va portar els seus problemes. I és que va explicar en una conferència a la que jo vaig anar que molt aviat se li va fer impossible fer cinema a la Xina, perquè ella tenia una visió i una manera de treballar crítica amb el govern i amb la societat xinesa, i acostumava a parlar d'immigració, d'alienació, de memòria, d'identitat, i el govern
llavors
xinès...
començava a tenir problemes amb el govern, no?
Exactament, i es van posar a restringir, a prohibir, a negar-li els pressupostos, i li van impossibilitar de fer cinema. I què va fer? Doncs va dir, mira, si no puc fer pel·lícules perquè m'han pres els recursos que necessito per fer-les, doncs escriuré llibres, que un llapis i un paper doncs no me'l poden
prendre. No te'l poden prendre.
I es va posar a escriure llibres.
O sigui que el més subversiu al final és tenir un paper i un llapis, no?
Sí, i ha acabat escrivint més d'una dotzena de llibres que s'han traduït a 28 llengües, o sigui, que agafa't fort. I ara s'ha mudat a Londres, viu a Londres, va aprendre anglès i escriu moltes de les novel·les en anglès, i a més ara també doncs, torna a fer pel·lícules.
Doncs apunteu-vos aquest nom, si sou valents, amics. És la Xialou Guou.
I les seves novel·les estan traduïdes al castellà i no estic segura de si al català, però podria ser que també, eh?
Doncs, i per acabar, una dona de Torelló. Això sí. Em sembla que ho sabrem dir. Es diu Anna Dot. Aquest ens la sabem.
Doncs l'Anna Dot li interessa molt la traducció i els actes comunicatius. Així que la lectura, l'escriptura, els textos, són coses que molt sovint apareixen en la seva obra. T'explico dues de les seves peces, si vols. Ella té un projecte en el que reflexiona al voltant de l'expressió ensopegar dues vegades amb la mateixa pedra. I ella pensa, mira, pensa, a veure, en aquesta expressió la paraula pedra ve a ser una metàfora del concepte d'error. I llavors es pregunta, si els errors fossin pedres, quina forma tindrien aquestes pedres? I agafa i es llegeix el Quixot de Cervantes. El Quixot, que tots ho sabem, aquest senyor que s'autoproclama cavaller i busca viure tot un seguit d'aventures, i com les que ha llegit els llibres de cavalleries, però que, de fet, no para de cometre errors, que tenen a veure amb la diferència entre les seves expectatives i la seva imaginació i la realitat. Doncs l'Anna desenvolupa un sistema matemàtic per calcular la diferència entre les expectatives del Quixot i la realitat.
I la diferència... I li surten els números fatal, no?
La diferència entre això li va donant tot un seguit de números, tot un seguit de patrons, i va obtenint tot un seguit de models digitals. De manera que acaba per obtenir formes que llavors imprimeix en 3D, de la mida d'un mango o d'un meló petit, de color gris, o sigui, com si fossin pedres.
Sí, pedres dels errors de percepció del Quixot.
Exactament, pedres que són la traducció dels errors comesos pel Quixot al llarg de la novel·la.
I llavors... pesen aquestes pedres o no?
Segur que sí, i a més les escampa pel terra de la sala, de manera que quan visites l'exposició has de vigilar de no entrar en carta.
Sopegar-te sempre amb la mateixa pedra.
Exactament.
Que maco, això. I una altra obra de l'Anna Dots?
Una altra obra de l'Anna Dots és una que es diu Fins que no m'aguanti dret.
I té un problema amb caure.
Amb caure. La història d'aquesta obra comença el 24 de setembre, quan el senador dels Estats Units dels Estats Units, que es diu Ted Cruz, va anunciar a la premsa que parlaria fins que no es pogués aguantar dret en contra de la reforma sanitària proposada per l'Obama, la reforma que es deia l'Obama.
Sí.
I va fer un discurs al senyor de 21 hores, que va ser considerat propi de la pràctica filibusterista, no?, que consisteix a fer un discurs molt llarg, a xerrar molt amb l'objectiu de paralitzar el contrincant. En aquell cas, doncs, a paralitzar un debat parlamentari i bloquejar l'aprovació d'una llei. I l'Anna va decidir fer el mateix. Però en el seu cas, per intentar allargar al màxim que fos possible l'hora pactada de tancament d'un centre d'art, de la capella d'aquí a Barcelona. I durant setmanes, l'Anna es va preparar i es va entrenar per fer un discurs tan llarg com el seu cos aguantés.
I quan li va aguantar?
Moltes i moltes i moltes hores, pràcticament un dia sencer.
Uau, quina energia, què va menjar aquell dia?
Plàtans i fruits secs, i vés a saber, perquè jo crec que és el discurs més llarg o dels més llargs de la història de l'art.
Li van donar aigua o no?
Home, jo espero que sí, i l'Anna dalt d'una tarima a la capella, durant aquest dia, amb molt públic que podien entrar ni sortint, perquè no feia falta que t'estiguessis tot el dia sencer escoltant, doncs va parlar fins que el cos li va dir prou, fins que no es podia aguantar dreta.
Quines dones, Déu meu. Doncs això és el que ens ha portat tot aquest estiu la Irene Solà, l'escriptora. Pujo la muntanya i tu...
Canto jo.
Canto jo i la muntanya balla. Algun dia ho sabré dir el títol, ho prometo. Aquest llibre meravellós que ha editat a Anagrama, que tothom encara se'l llegeix i va dient quina meravella, però li vam dir un dia, sabem que t'agrada l'art, sabem que tu també fas coses d'art, parla'ns de dones que són artistes i que normalment doncs, són poc conegudes i haurien d'estar a llocs d'honor de la civilització.
Exacte, i ha estat un plaer absolut venir tots els dijous d'aquest estiu aquí a parlar amb tu de dones i d'art.
Estàs menys morena, però ets més sàvia.
Exactament.
Irene Solà, moltes gràcies.
A vosaltres, fins aviat. Fins aviat.